La tertúlia esportiva amb Carme Reverte.
De les 12 del migdia, és dilluns. Com sempre, a aquesta hora toca parlar d'esports amb la nostra cap d'esports, la Carme Reverte, que ens moderarà la tertúlia que ve a continuació. Carme, molt bon dia.
Molt bon dia, Sergi.
Quins temes tracteu avui?
Una mica de tot, futbol sobretot.
Va.
Malgrat pesi alguns que ens segueixen,
sí,
si no per aquí, per altres mitjans. Eh?
Plouen crítiques?
Sí, però què hem de fer? És l'esport nacional, no?
Sí, aquell que mou masses.
Sí, el lopi del poble.
Carme, que vagi molt bé aquesta tertúlia.
Molt bé, gràcies. Doncs benvinguts a la tertúlia del Sant Quatrefons. Ja sabeu, amb tertulians com sempre i com de costums, però amb novetats, perquè avui tenim convidat en aquesta tertúlia José Luis Duque, l'entrenador del Sant Quatresport. Benvingut, molt bon dia, José Luis.
Bons dies, Carme.
S'ha afegit a aquesta tertúlia. Tenim una mosca que ens està
fent
la guitza. Sí, però aquesta no opinarà gaire. No et pensis. Jesús Galindo, bon dia.
Bon dia.
I la resta con tertulians, el Marc Lorenzo, molt bon dia.
Bon dia, Carme.
I el nostre company de la redacció d'Esports, Joan García, bon dia.
Bon dia.
I la mosca, quan vulgui que opini, eh? Ja li deixarem.
Una mosca...
Sí, ja s'ha presentat ja,
collonera, no?
Doncs que no li piqui massa a Mourinho, perquè ja sabem com les gasta, no? Ara precisament estàvem parlant de l'última de Mourinho, perquè jo intentava obrir la notícia, que no m'ha arribat, però ara me l'acabeu d'explicar.
Sí.
La compartim?
No, sí, mira, es veu, bueno, segons una carta que va arribar a Mundo Deportivo, la redacció de Mundo Deportivo, una noia que tornava del seu viatge de noces, crec que era el viatge de noces, des de sí. Miami, agafa el vol a Miami, al pujar a l'avió, veu sentat a les primeres files el Mourinho, la seva senyora, que estava d'esquena i així. I per ella mateixa, sense dirigir-se així, diu, ui, jo sorpresa, diu, mira el Mourinho, li diu al seu company, no? Li diu, ui, visca el Barça. I passa de llarg, i continua. I al cap de 8 hores, aterrant a l'avió a Lisboa, perquè veia que deia que de la companyia TAP, aterrant a l'avió a Lisboa, es veu que ja fora de l'avió, a la fila per passar passaports, tot això i així, el Mourinho l'estava esperant.
I la va rebre, com els àrbitres, no?
Com els àrbitres. Sí. La va rebre insultant-la, segons paraules d'ella mateixa, li va dir puta, i li va dir de tot, i que era això de provocar d'aquesta forma davant del seu fill, que no sé què, que no sé quantos. Aleshores, a veure, aquí hi ha les dues versions. Vull dir, si ell ho sent, ho pot interpretar com una provocació, evidentment jo crec que un percentatge altíssim de la gent ho podria interpretar com una provocació, però clar, jo puc entendre una reacció momentània, al moment d'aixecar-se i de dir de què vas, el que sigui. Ara, una reacció d'aquest tipus al cap de 8 hores, de vol...
Imagina't el viatge, el que li hauria estar passant pel cap a Mourinho.
Ho trobo totalment injustificable. Injustificable i poc intel·ligent.
Això, sobretot.
Perquè li pot respondre visca el Madrid i ja està, i ha passat tot.
I visca tothom.
I ja està, i visca, exacte, i tots alegres, i tots contents.
És una manera de començar a
que és una mirada. Forma, és una mica, mostra la personalitat d'aquest home, que és rancorós, rangonyós, és enrevessat, sí. És raro. I
vaja.
Crec que té un problema.
Sí, ja fa temps que té un problema. Ara ja veurem si la temporada, la nova temporada també...
Hem de ser justos, s'hauria d'escoltar la versió d'ell, com ho va dir, la noia i així. Vull dir,
sí, perquè
igual,
és fàcil.
Igual és diferent, la
sí, però també et dic una cosa, que
aquest
perfil i aquest personatge se l'ha creat ell mateix.
Clar.
Per tant, que nosaltres fem un judici previ, prejutgem el que aquesta possible reacció, s'ho ha guanyat ell.
Sí, sí.
És així de clar.
S'ho ha guanyat ell.
Anècdotes al marge, anem a entrar en matèria. Tenim diversos temes. Aquest cap de setmana ha sigut un cap de setmana molt atapeït, de molta activitat esportiva, de sessions maratonianes de televisió, perquè hi havia motor de dues i de quatre rodes, hi havia ciclisme, hi havia tennis, hi havia un munt de coses. Però el futbol és el que ens té a tots una miqueta més atrapats, no? I jo us volia convidar primer i posar sobre la taula el tema de Jordi Alba. Jordi Alba al final se'n va amb la selecció olímpica participant als Jocs Olímpics i ja sabeu que en les últimes hores, els últims dies, hi ha hagut aquesta discussió de si Alba hi ha d'anar, de si no, de qui té més drets, si el club, si la federació... Tothom ha dit la seva. Ara us convido a que cadascú de vosaltres doncs, poseu el vostre granet de sorra i compartim entre tots una mica quina és la vostra opinió. El José Luis Duque, que és responsable d'un grup que gestiona un equip, si tu t'haguessis de veure en una situació així, de quin costat et poses? Del club? Del seleccionador?
Bueno, yo creo que Jordi Alba debe de ir a los Juegos Olímpicos. Yo creo que Jordi Alba, si no hubiera hecho la Eurocopa que ha hecho y estuviera en el Valencia, nadie hablaría de esto y iría y no pasaría nada, ¿no? El hecho de haber hecho esta Eurocopa y el fichaje por el Barça, pues ahora todo lo que envuelve a Jordi Alba es mucho más grande que antes, ¿no? Pero yo creo que Jordi Alba puede ser bueno que vaya a las Olimpiadas por el ejemplo que va a dar también de cara al resto de jugadores, ¿no? Un chaval joven que ha hecho una Eurocopa magnífica y que, bueno, debe dar ahora ejemplo al resto de jugadores de que, bueno, el trabajo que ha realizado y lo que le ha venido en estos últimos meses, pues es muy bueno, ¿no?
La resta, que en penseu, sí?
Home,
o no, a l'Olimpiada?
Jo la reflexió que faig és si el gran Guardiola, amb el seu gran gest i tot el que ha envoltat el gran, grandíssim Guardiola, va deixar el Messi que anés als Jocs Olímpics i no va passar res, ara perquè hi ha tanta història al darrere.
Home, Guardiola és guanyador d'honor olímpic.
Sí, del 92, amb Luis Enrique. Però em refereixo, quina diferència hi ha entre Alba i Messi? Si el Messi va anar sense cap problema, i a més el Messi és l'home que ha marcat diferències, ara perquè es posen tants pals a les rodes amb Alba.
Només per portar-te una mica la contrària, tot i que no estic estic a favor de que Alba sí que pugui anar als Jocs Olímpics, la situació és molt diferent. Messi ja formava part del club. Alba, estem parlant d'un nou fitxatge que s'ha d'incorporar, que ha d'entrar a la disciplina, que es perdrà la pretemporada,
sí,
que no coneix l'entrenador.
Sí,
hi ha diferents
circumstàncies. Sí, però aquí hi ha un jugador que vol anar. I ell ho ha expressat per activa i per passiva. I llavors, en el món del futbol i de tots els esports, qui mana sempre és el jugador. Fins i tot mira si mana el jugador, que en el cas del Biol, que no ha jugat res, a més renova.
Sí, però no oblidem una cosa. Ell no deixa de ser un treballador, un empleat d'una empresa, que en aquest cas es diu Barça.
Sí, però si volen el jugador anirà 1 i 2 amb les assegurances aquestes que volen posar en funcionament sobre lesions i tot això, es cobreix una mica les esquenes, però jo insisteixo, qui mana són els jugadors, i si el jugador vol, o sigui, si el jugador vol anar, anirà.
Jo no crec que sigui perquè el jugador realment mani, és que al final el club el que no li interessa és tenir un jugador ja entrant en pipat. O sigui, és una mica la gestió del grup, que vols que comenci bé, saps que unes Olimpiades és una cosa que passa cada 4 anys i que tot jugador li fa molta il·lusió, i saps que només podrà anar ara, perquè només poden anar bàsicament sub-23, sempre ja poden anar un parell o tres més, però bueno, bàsicament serà l'últim o l'única opció que té d'anar a uns Jocs Olímpics, que això no passa cada dia per un esportista, i vaja, jo crec que és que no hi ha debat, és que se l'ha de deixar anar, ens pesi. El que fa més mal, sí, són els partits de selecció, que són amistosos, que te'n tens que anar com Xinxina a jugar un partit perquè
a Costa Rica
perquè la federació s'ingressa no sé quants calés i amb això es foten el sou tots plegats a tot un any, però aquestes coses jo crec que, com hem dit aquí els companys tots, el Jesús Galindo, el Duque i el Joan, s'ha de deixar i que el xaval doncs arribi ple de forma, amb ganes de començar amb el Barça un nou projecte.
Aquí la pregunta clau, com apuntava el Joan García, és el Jordi Alba. Preguntar-li a ell, vols anar als Jocs Olímpics? Li dona l'opció d'anar i ell vol anar, i si vol anar s'ha de respectar al màxim. Primera, perquè és un jugador, no és el mateix convocar el Jordi Alba que convocar, per dir un exemple, a un Puyol, que porta no sé quants partits, no té no sé quants anys, i que ja dius, bueno, està en un moment de la seva carrera que una sobrecarga pot ser greu, o un Xavi, inclús. Ara, amb un xaval que està començant ara, dir-li que no pot anar per la sobrecarga de partits, no oblidem, ve del València, com apuntava el Luis, ve del València, que si hagués continuat a València ningú diria res, que amb el València durant la temporada passada no ha tingut la sobrecarga de partits que hauria tingut qualsevol jugador del Barça, vull dir que no tan sobrecargat, que és jove, que té il·lusió i que ha d'anar-hi, sí, vol anar-hi, i la federació o la selecció convoca i a Lluís Milla, ha d'anar-hi, i punto, i no passa res, i no li passarà res durant la temporada perquè vagi allà. Una altra desgràcia és una lesió o així, però això és una desgràcia que està exposat qualsevol jugador. Però per cansament, per dir un esforç, inclús per acoplar-se a l'equip. A veure, quina necessitat té el Jordi Alba d'acoplar-se a l'equip, que és un club del que ha sortit ell, del que sap com funciona, i que és un club que funciona igual des de l'Alevín Fe al primer equip. a nivell de funcionament, d'estructura i de tot. El Jordi Alba està acoplat en 10 dies al Barça.
I tu mires l'Eurocopa i és el jugador més fresquet que ha arribat, eh? Físicament és...
Home, per fer la correguda del gol que va marcar la final...
És molt jove, i un jugador de 20 anys no aguanta el mateix que un de 30.
Sí, no.
Un jugador de 20 anys li pots posar dues temporades seguides jugant, que si té il·lusió, i és el que vol fer... li donarà tan bon resultat com si fa un descans de 15 dies de vacances.
I la exigencia que ha tenido en el València no és lo mismo que ha tenido en el Barça Xavi, Iniesta, compañía.
I que estem parlant del rendiment, d'esport del rendiment. Vull dir, que hi ha una preparació física, hi ha un manteniment, hi ha fisios, hi ha recuperadors, vull dir, no és el mateix que futbol amateur, que està 8 hores a l'oficina o està treballant on sigui, que també tenen treballs físics. Vull dir, tot això també s'ha d'avaluar, i que és un jugador, com vosaltres dèieu, que físicament és impressionant, i després Alba ja ho ha dit ben clar, o que pot jugar d'extrem o pot jugar de lateral, i on li traurà més rendiment, crec jo, serà de lateral, igual que feia amb la selecció espanyola. Vull dir que és un jugador made in Barça. El que passa que ha marxat, com molts altres han marxat, i ara torna, però ell aquí ja té la filosofia d'això.
I el descans d'un jugador que dius és que pot arribar cansat després del Barça, així, a veure, jo no sóc tècnic, però aquí en tenim dos de tècnics. A veure, hi han formes de treball així que un jugador, sense deixar de treballar, el fas descansar. Vaja, no sé, ells ho podran parlar millor que jo,
sí,
però jo crec que hi ha entrenaments de recuperació, de gens i així, que el jugador va fent un procés de descans i de desintoxicació de tot sense deixar de treballar, no, crec jo.
I los profesionales que hoy en día hay en primera división, te recuperan a un jugador en 12-14 horas, te lo han recuperado.
Claro.
Jordi Alba ha jugado a lo mejor 50 partidos esta temporada y evidentemente ha estado a un nivel más alto que el resto, sobre todo que los jugadores que han hecho 60-65 partidos como Barça o Madrid, que llevan un ritmo de competición muy alto.
I si vas a mirar al Jordi Alba, jo no li recordo massa lesions, no és un jugador que s'acostumi a trencar, precisament com el cas d'Adriano, que Adriano ha jugat molt menys partits que Alba i s'ha trencat 10 vegades més. També hi ha una mica el factor genètic del jugador, que hi ha jugadors que són prosiquitos, no? que són tendència a lesionar-se, i altres que són, o Luis Enrique, que cada 2x3, i altres jugadors que són, en canvi, no sé, no hi ha manera que es lesioni, ni Jordi Alba és un jugador amb bona genètica i bastant fort en aquest sentit.
Vaja, que en aquest cas no feu bona la dita de qui paga mana. en aquest cas no.
No, és que la federació també paga,
eh?
La federació espanyola també paga, compte.
I amb això,
però en qualsevol cas sí que s'hauria...
I amb això de qui paga mana, aquí, és que són molts factors, perquè a veure, qui paga mana, sí, el club és el que paga, però a veure, els jugadors tenen fama per la feina que fan al club, tenen fama per la projecció internacional que tenen a la seva selecció, i el club també se n'aprofita d'això, Vull dir, no és el mateix el valor d'un Jordi Alba al mercat, si està jugant a la selecció i està com a titular i així, que si només juga dins del club i prou. No és el mateix,
No, no, evidentment que hi ha una repercussió, per bo i per dolent.
Vull dir que es queixen
sempre
molt els clubs així que paguen, però, a veure, hi ha una mica de contrapartida
els drets d'imatge. No és el mateix un jugador que va amb la selecció espanyola que va a una Eurocopa, que ara farà spots a tort i a dret, que un altre que no...
I jugadors que a lo mejor no pueden tener el nivel... digamos tan alto aquí que no pueden fichar por Barça o Madrid, y que cuando van a la selección, no sé, gente del Atlético de Bilbao, por ejemplo, que ahora mismo pues hay un Bayern de Múnich que quiere a Jordi Martínez,
sí.
Bueno.
Sí, que és un sistema que retroalimenta
per
si sol.
Uns es queixen més, altres es queixen menys, però tothom treu la seva part de profit.
El mercat continua en moviment, Keita ja se'n va a la Xina,
per problemes fiscals,
Bueno, sempre els diners sempre estan...
No, ho ha comentat, que diu que li retenen més, que era un 20% i escaig, ara és més.
No sé, es que el tema económico en este tipo de personas, en este tipo de jugadores, que con lo que ganan deben de tener suficiente para vivir 4 vidas, que se miren la peseta a estas alturas, me parece patético, y que no miren a lo mejor lo deportivo, de decir, hostia... me voy a ir a China pues porque voy a jugar allí 34 partidos y aquí solo voy a jugar 15, y prefiero jugar 34 partidos que no que vayan diciendo que voy a ganar más allí.
7 milions d'euros per temporada, signa per dues temporades.
Que estamos hablando...
jo crec que també és una mica aquesta, la posició de dir, bueno, el Barça podrà anar jugant però no és titular. Allà, a veure, ser titular a Xina, jo tampoc crec que un suplent del Barça que jugui 5 partits té més repercussió i és més important que un titular a Xina, amb tots els meus respectes al futbol xino.
De què fas, al futbol o als xinos?
Però bueno, ell també està en un moment d'edat i tot, que dius, bueno, mira, trec la gran morterada, el que diem sempre, que van allà, treuen la gran morterada i es retira 110.
Sí, sí.
I jo crec que ha buscat una mica, també deu haver primat això, eh?
Exacte. Parlant de, personal, diners, eh? Parlant de diners i del que estan disposats a pagar o no, en aquest cas hi ha encara l'opció, o no, ja veurem què passa al final, de que el Barça pugui fitxar Javi Martínez. Sou favorables o no a que el Barça pugui fer aquesta incorporació? La necessita, no la necessita? S'han de pagar 40 milions per aquest jugador?
Jo, como merengue que soy, ojalá el Madrid se interese por Javi Martínez, ¿eh? Y que pueda quitárselo al Barça. Creo que es un jugador muy polivalente y yo creo que ahora mismo dentro del mercado nacional español yo creo que es de los mejores fichajes que se pueden hacer. Y yo espero que al final Florentino saque la chequera y ataje ese fichaje.
Sí, pero Bankia ya no le suministra bueno, más.
Florentino debajo de la baldosa o algo debe tener algo. Porque no
al matalàs que li demani...
Ara és la Unió Europea potser que està darrere.
Mira, jo, els preus al futbol estan desmesurats des de fa molt temps.
A lo millor rescaten.
Però, sí, t'ho dic en sèrio, si per un jugador de futbol espanyol avui dia jo pagaria 45 milions o 40 milions o una quantitat així seria per Gavi Martínez. Eh? Jo personalment, si pogués, clar, no puc. No tinc. Però si hagués de fer una inversió... perquè és un jugador polivalent i és del millor que hi ha en aquest moment. Vaja, i el Barça té que pensar una mica que té un Puyol que ja està de capa caiguda i...
Sí, però clar, és inevitable fer comparacions. Hi ha qui compara els 22 quilos que es van gastar per Mascherano, sí. Comparen aquests 40 que demana l'Atlètic pels fitxatges que va fer el Barça en el seu moment amb Ibrahimovic i Villa, que estaven al voltant d'aquestes xifres.
Tot és relatiu. Ara, tu creus que si va de veritat vas amb 30 o 35 milions a l'Atlètic de Bilbao no te'l vendrà?
Depende del loco Bielsa.
Ric, els preus? El loco Bielsa també està peleant.
Ara, sí, ara.
Si hacen obras en el campo de San Cugat, vigila lo que haces.
Ja, ja.
Sobretot, no agressions, perquè pel que sembla, i explica la premsa, fins i tot a Marcelo Bielsa va agredir, que no sé si és cert, que va agredir a un empleat.
Sí, perquè va demanar disculpes i després, públicament va demanar disculpes.
D'aquí el sobrenom. D'aquí el sobrenom.
Però a veure com acaba tot això, eh?
Sí, sí.
Perquè podria acabar amb Bielsa marxar. Adéu, eh?
Sí, bueno, jo li doy un punto de raó a Bielsa, eh? En aquest aspecte.
Són obres a Lezama, sí, que són els camps d'entrenament que té l'Atlètic de Bilbao, i s'està queixant perquè ell va demanar de fer unes reformes, una sèrie de coses que, pel que es veu, no estaven...
Clar, no anaven en el termini marcat i previst.
Jo no comparto l'agressivitat por la que se está comentando que ha hecho, pero sí que comparto el porqué de ese enfado, ¿vale? Es un tío profesional que su trabajo lo quiere hacer lo mejor posible, que dice cómo se deben hacer esas obras y parece ser que el jefe de obra pues hace lo que él quiere y no
y
hace
fuera
caso
del plazo,
y no hace caso, por lo tanto él ya no puede trabajar como su profesionalidad, digamos, lo dice, al 100%.
Sí, però en qualsevol cas...
Em sembla que és exagerat, perquè per més que tu t'estiguin fent obres a casa i treballis a casa o a l'oficina, escolta, doncs aguanta uns dies. És que sí, jo crec que Bielsa tampoc és... El van fitxar per entrenador, tampoc és el director general...
Aguanta uns dies, però si tu dius que el dia 15...
Tampoc és el lendacari.
Tu dius que el dia 15 tenen que estar les obres acabades, el dia 20 estaràs mosca, però el dia 25 diràs, escolta'm...
I quants de nosaltres anem per l'autopista i anem a treballar i ens trobem que les obres que havien d'acabar fa dues setmanes encara estan allà i t'estan donant pel sac. És que a mi em sembla que això és anar una mica de rei i senyor.
Home, però aquí hi ha un intermediari, que és el club, que el club sí que hauria de vetllar per atendre les peticions del seu entrenador i de donar-li una miqueta més de canya o estar més a sobre d'aquestes obres que s'havien de fer. I en canvi el que fa és donar-li un toc de...
Anar directament al cap d'obres, això ho ha de tramitar
per
via club.
No, però per això dic que l'intermediari que és el club és qui s'hauria d'haver.
El seu error és l'agressivitat aquesta i anar al cap d'obres i xutar.
El comunicat és molt dur, eh? El comunicat de l'Atlètic de Bilbao.
Què explica, Joan?
Que no comparteix sota cap concepte el que va explicar Bielsa a la roda de premsa, que les obres van en el termini que estava marcat i després, clar, hi ha gent que vaig mirar via Twitter i xarxes socials que qui està fent les obres és empresa propera a Florentino Pérez.
Ah.
O sigui que...
La manera
no
sé, de Florentino.
El que passa és que no m'entenc molt bé, no, el Bilbao? Si no van poder anar a jugar a la final a Bernabéu, ara què passa com a premi?
Haurien d'haver contractat una empresa catalana. Ja t'ho dic, perquè segurament li hauria anat més bé.
Sí.
No sé. Jo.
O una madrilenya, no? Prop del Calderón, no? Pocs favors li faran, al Bilbao, crec.
En qualsevol cas, és una llàstima que una temporada com la que ha fet l'Atlètic de Bilbao acabi d'aquesta manera, amb aquesta incertesa de si continuarà Loco Bielsa, de si no...
De totes... ell mai hi va, a les preparació, a les sessions de preparació física, ja ho van dir, que ell mai hi va. Li fa el segon entrenador, que és el Bonini.
Ja ho feia l'Espanyol.
Sí.
Per cert,
que només va al tàctic i a posar ja...
Arran de tot aquest tema, em sembla que tenen Valverde ja en cartera.
Sí, se habla hace tiempo, ¿no?, que uno de los candidatos era Valverde, porque no se sabía si iba a seguir Bielsa o no. No sé, después de todo esto, vamos a ver esta semana cómo se enlaza todo, ¿no? Pero
hombre, yo creo que tiene... si va a hacer el comunicado que va a hacer el Atleti, yo creo que ya tienen plan B.
Yo...
Sí, el tenen més que...
Tu si tens un entrenador com el Bielsa... ja saps el que t'esposes, perquè les seves sortides de tots els clubs han sigut també sempre
rodejades, sí, sí,
rares totes. Totes han sigut allò, inesperades, rares, per coses rares, perquè és un personatge que és com és. Ara, com a entrenador, és un número 1. Vull dir, jo considero que és un dels millors entrenadors que hi ha actualment al món, però amb diferència, jo, opinió personal meva, el que passa que, bueno, saps que tens aquest personatge i has d'estar preparat sempre pel plan B, perquè...
Però puc dir una cosa...
No, ara digues dos.
Va, dues. Seré molt, molt crític i molt... No sé l'adjectiu que m'hi posaria, però... Què ha guanyat Bielsa aquest any?
No, no, no ha guanyat res, evidentment. Però on estava Bielsa?
Sí, però...
A veure, guanyar...
què ha guanyat Bielsa? No, no, el guanyar... O sigui, imagina't el Guardiola, en totes les finals que ha arribat, que li hagués passat el de Bielsa.
No, no. No, deportivamente seguramente no ha ganado nada, pero yo creo que el Bilbao...
Prestigio y macha.
El
Això
prestigio
sí.
de este año del Bilbao, el Bilbao hacía mucho tiempo que no lo veíamos competir como ha competido. Yo al Bilbao este año lo veías jugar por televisión en San Mamés, y el Bilbao que sacara el balón desde atrás, ¿cuántos años hace que no veíamos esto, no? La presión que hacía el Bilbao, estábamos acostumbrados a que apretara mucho en San Mamés, pero jugar al fútbol, yo creo que como este año, yo no recuerdo al Bilbao...
Però clar, jo crec que d'aquí 10 o 15 anys sí se'n recordarà tot això.
Bueno, però això estem a de sempre. A veure, estem a de sempre. Ara, el que estàs dient ara, a veure, el Mourinho mateix o el Guardiola, és igual, qualsevol dels dos, no de xances. Els poses d'entrenadors del Levante, què et guanyaran?
És que jo crec que fa molt els jugadors també, i el fet de que el Bilbao només pot jugar en jugadors bascos, és
veure,
que també...
Siguem realistes.
Sí. Jo és el que dic, no que, arribar a finals sempre...
Veure, però no és el mateix arribar a finals un Atlètic de Bilbao, un Levante, un Sevilla, bueno, un Sevilla encara perquè està por ahí així, però un club d'aquests, una Real Societat, arribar a finals i així, no té la mateixa valoració que un Barça que arriba a una final i no la guanyi. Vull dir, la valoració també és diferent. Jo crec que sí, que se'n recordarà. A l'Atlètic de Bilbao de Valverde també, que
si té continuïtat,
l'Atlètic
sí.
va començar a jugar,
si té continuïtat i aconsegueixen alguna cosa,
si queda,
això
sí.
és la llavor. Això és el principi del que podria ser.
Y de hecho que ¿no? todo este conflicto que hay ahora es por esto, ¿no? Porque yo creo que Bielsa ha empezado un camino que él cree que con este tipo de obras todavía lo va a fortalecer más, y claro, se ha encontrado de que a lo mejor el club pues no lo ha querido seguir o no ha podido seguirlo con las fechas de obras o... Pero bueno.
Estem fent una partida particular amb aquesta mosca.
Sí. És que no hi ha manera.
Que... Sembla que estiguem fent balleta.
Estem intentant caçar-la, però no hi ha manera. És un davanter hàbil que s'escapoleix de l'escomesa dels contraris que som nosaltres.
El nostre Wimbledon particular. No?
Sí. Per cert, un parell de noms més per tancar el tema futbolístic i a veure si podem comentar alguna cosa de Jocs Olímpics, que s'hi acosten ja. Van Gaal, nou seleccionador d'Holanda, i Didier Deschamps, el nou seleccionador de la selecció francesa. Què us sembla? La mosca, deixeu-la, perquè no opinarà.
Dos encerts. Jo personalment penso que dos encerts, perquè Van Gaal també és un personatge raríssim.
Sí, no té el sobrenom del Loco, però...
Digne d'estudi, però també s'ha de reconèixer que és un bon entrenador.
Una mica quadrat, no?
Sí, és un coneixedor de futbol... el detall, vull dir que jo crec que pot ser molt bon seleccionador d'Holanda, vull dir, es pot tornar a veure una Holanda amb la cantera que hi ha a Holanda, i que aquest és un entrenador dels que li agrada treballar amb aquesta gent i així, jo crec que es pot tornar a veure una Holanda molt potent amb Van Gaal.
Si li deixen temps?
I amb Deschamps, no? Deschamps és una incògnita, jo crec que com a entrenador bé, però, a veure, França està en un moment futbolístic que no saps què pot passar.
Convuls, no?
Sí.
Una mica convuls.
No saps què pot passar, jo crec que si l'entrenador, el seleccionador, que jo crec que ho podria haver fet el Blanc, però no l'han deixat, no ha pogut arribar-hi, a l'entrenador que aconsegueixi donar una mica d'estabilitat, que comenci a fer una neteja de la selecció.
Exacte.
De neteja, com es va fer el seu dia al futbol espanyol, el Luis Aragonés, que tant el van criticar i que encara alguns demanen que algun jugador torni a la selecció.
El 7 d'Espanya, el 7 d'Espanya, sí.
Vull dir, a veure, hi ha moments, a veure, i no és per desmereixer els jugadors, que poden ser molt bons i així, perquè discutir el Raúl és indiscutible.
Home, de fet, aquesta segona joventut que...
Siguis culer, siguis merengue, siguis el que sigui, discutir aquest jugador és absurd. Ara, què era el moment que sortís de la selecció? Que és una mica el trasllado que seria França ara, no? Que era el moment que sortís de la selecció perquè la selecció necessita una renovació? Sí, també. Vull dir, no es pot criticar aquell moment, ell de gest, com ara no es podria criticar que el Puyol, que ja s'ha perdut aquesta de xonses, el seleccionador digués, doncs mira, el Puyol ja s'ha acabat la seva etapa a la selecció. I això no vol dir que el Puyol hagi començat a ser un mal jugador o així, vull dir.
Vaja,
hi ha moments
que
necessita una transformació. I jo crec que França el que necessita és una transformació d'aquest nivell. De treure d'allà a bastanta gent i fer una selecció nova, començar de zero i a veure què passa. Si li deixen fer, pot ser molt bon seleccionador. Ara, què pot passar a França? És que França és això, que és, no saps què pot passar actualment.
José Luis.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que Van Gaal para Holanda le puede ir bien porque conoce bastante la estructura, ya ha estado anteriormente. Y creo que Holanda tiene buenos jugadores ahora mismo, a diferencia de Francia, ¿no? Yo creo que Francia está en una época como estaba España hace 15, 20 años, ¿no? Donde los entrenadores seleccionadores duraban poco porque a lo mejor no había la materia suficiente como para hacer jugar bien al equipo o para poder conseguir cosas. También ahora yo creo que tienen un problema todas las selecciones, ¿no? Que es España. Yo creo que España actualmente está dando un ejemplo de fútbol muy grande y a nivel competitivo vamos a ver cómo llega España al Mundial, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo selecciones que rápidamente puedan polemizar por resultados y que no lleguen lo tienen complicado, porque ahora mismo la que manda es España y por mucho seleccionador, como no encuentres un buen bloque de jugadores, lo van a tener difícil.
A mi deixa'ms em genera dubtes. Van Gaal no, bé, amb la línia que dieu, però deixa'ms a mi em genera bastants dubtes. Primer, pel que deia el José Luis Duque, que és el tema dels jugadors, que és una mica una indefinició, i després a mi deixa'm, sincerament, veient l'Olímpic de Marsella, un joc de Marrategui, no sé, molt cadenatxo, no sé si França és el que li pot anar millor per guanyar o per tornar a ser la França que era abans, tinc els meus dubtes. Per tant, deixa'ms, jo el poso en un interrogant bastant gran.
Temps.
A mi França, el que heu dit, l'estil i l'entrenador seran un bon matrimoni, jo crec. Per contra, estic no estic d'acord amb el Marc, perquè deixa'ns
com
bastar el món.
Com ha de ser.
Sí, com ha de ser. Si no, això no és una tertúlia, no. Si estem tots d'acord, malament.
Punto pelota, no?
Sí.
Bueno, ni punt de comparació, eh? Sí,
El que deia, deixa'ns va estar al Mònaco, va fer molt bones temporades, va arribar fins i tot a una final de la Lliga de Campions.
Fa 10 anys, quasi, d'això ja.
Bé, però és un entrenador que coneix el futbol francès, que ha estat en França, ha estat capità de la selecció francesa, per tant, coneix molt bé aquell futbol. Ha estat a la Lliga Francesa, ho domina bé. El que dèiem, els jugadors o no, potser és que la Federació Francesa hauria de fer un canvi de rumb a l'estructura que té ara mateix i començar a treure jugadors des de baix i no ser una lliga totalment exportadora, perquè els principals jugadors francesos no es queden allà. També ens hem d'explicar el perquè. I si marxen, doncs aquests jugadors que marxen que puguin aportar més del que realment aporten. I l'altre tema és si el vestidor aquest quedarà net o quedarà brut, perquè porten ja Mundial i Eurocopa, tots són escàndols. Amb l'anterior seleccionador Domènech, Lio Alcanto, i amb aquest que hi havia, Blanc, que en teoria era l'home pacificador, doncs també s'ha vist amb Nasri i companyia, doncs amb molts problemes.
El problema de França són els clans que té, els africans, els algerians marroquins, els natius, és que té un...
Hi ha moltes cultures allà dins.
Bo, el problema dels clans amb el futbol es dona, vull dir, tornant a fer la comparativa amb Espanya que feia abans de Raúl. Raúl, en aquell moment jo feia formació de la selecció i viatjava amb ells i convivia molt amb ells. Raúl, sent un gran jugador, va arribar un moment que el seu paper de capità va sofrir com una reconversió i es va convertir més que capità en l'amo, diguem. Soc el jefe, soc el que mano. I va haver-hi un moment a la selecció que hi havia jugadors que no era respecte al que li tenien a Raúl, era por. Por perquè després el s'aboroncava. perquè a vegades, a veure, abans es convivia més els periodistes i els jugadors, estaves allà a l'hotel parlant, o millor estaves parlant de la família, de, no estaves ni parlant de futbol ni res, amb un jugador, i passava el Raül, i el jugador que estava parlant amb tu es retirava i se n'anava, i et demanava perdó, i dice, me voy, que si no tindré bronca. I al millor estaves parlant de la dona i dels fills. Vull dir que no tenia res que veure amb les xances. Clar, en el moment que un jugador deixa de fer, els jugadors de pes passen a tindre un paper de que es consideren que són els samus, per dir-ho, que són els jefes de veritat, en aquest moment és quan el futbol es necessita una renovació en un equip. Penso jo, és una opinió molt personal.
Això també passa.
I que jugadors molt bons, en el moment que tenen aquest, per molt bons que siguin, jo crec que pel bé d'un equip és bo renunciar a ells.
Això també passava amb el Fernando Hierro quan anava a la selecció espanyola, que també amb la premsa els deia als jugadors si podien fer entrevistes o no. Vull dir que tot això, clar, això ja va haver-hi un tècnic que fins aquí, o sigui, ara, hi ha un límit, no?
Vosaltres dos sou tècnics, el Joan i el Lluís, i jo no sé, vull dir, potser jo és una interpretació, sempre ho he vist això des de fora del vestuari, però jo crec que en el moment que tens un jugador, per bo que sigui, per molta qualitat que tingui, que es creu que és l'amo i que és allò que mana i que per la seva experiència és així, a veure, és bo que hi hagin jugadors de pes amb personalitat que dirigeixin la plantilla, però fins a cert punt no deixen de ser jugadors, és una opinió personal meva, eh? En el moment que es passa aquesta frontera, i això els hi passa a molts jugadors, jo crec que és bo pel club, encara que a vegades no s'entenen decisions d'entrenadors, i jo, com que tinc aquesta experiència, jo a vegades sí que les entenc i dic, hòstia, pues, trobo que fa ben fet que és el moment que aquest jugador marxi.
Yo creo que un ejemplo de selecciones que están haciendo el cambio y que van a ir a más en los próximos años, para mí son Alemania y son Italia. Yo creo que Alemania e Italia se han quitado de encima jugadores veteranos con experiencia, pero que ya la edad y que lo que ha venido de abajo les ha hecho tener que renunciar, incluso con los cambios de entrenadores que han tenido, con el Lowe y el entrenador italiano, que ahora no recuerdo el nombre. Yo creo que han mejorado mucho. Yo creo que a Italia, en la Eurocopa, hemos visto una Italia que no habíamos visto prácticamente nunca.
Nunca.
Y Alemania ya lleva un par de años o tres que está haciendo buen fútbol, que se parece mucho a España. Y bueno, tuvo este despiste con Italia en las semifinales, que lo apartó de la final. Pero yo creo que la final de la Eurocopa, Alemania-España, hubiera sido la más normal, ¿no?
¿Os agrada el fútbol femení?
Tinc poc contacte, la veritat.
Ja.
Com la majoria de la gent aficionada al futbol, sí. Tenim molt desconeixement.
Ja. ¿Y tú, José Luis?
Bueno, lo continúo bastante poco, pero sí, algo sí que lo sigo.
El del club, almenys.
Sí, el del club, y luego también, pues bueno, Barça y Español, que es lo que más conozco a nivel de prensa, que es lo que más informados nos tienen, pues bueno, algo se sigue. Luego tengo un entrenador que había sido entrenador mío en época de juveniles, en el San Gabriel, a Pedro Marín, que está llevando el femenino y que me alegro un montón, que está haciendo unas temporadas muy buenas. Y bueno, nunca me he imaginado que Pedro Marín pudiera llevar a féminas. Y la verdad es que, bueno, no sé si me estará escuchando, pero desde aquí le mando un saludo muy grande.
Doncs qui sí ens està escoltant és el Joan Ramon Ramos, que és el màxim responsable de la secció de futbol femení del Barça, i aquí ja saludem. Joan Ramon, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, doncs aprofitem que tenim a l'altra banda del fil telefònic per felicitar-vos per aquesta excel·lent temporada que ha fet l'equip femení del Barça. Si no tinc mal entès, emportant-se la Copa Catalunya a la Lliga, no?
Correcte, diguéssim, 2 de 3, diguéssim, per la qual ha sigut un èxit rotund.
I a què es deu aquest èxit? És un treball de temps? És una inversió? És una aposta? A què es deu això?
Home, jo crec, bueno, primer precisava, dius, màxim responsable, diguéssim, com seràs en el club, diguéssim, el màxim responsable de futbol formatiu i futbol femení és el directiu, el Jordi Mestre, i després del que és la part de esportiva, el màxim responsable és el Xavi Llorenç, com a coordinador també de tota la part esportiva, i jo sóc el coordinador de la part de la comissió esportiva, de tota la part, diguéssim, institucional, etc, logística, etc, no?
Uh-huh.
Llavors, només per precisar, diguéssim, perquè aquí hi ha molta gent involucrada, llavors, i el Barça té una entitat, una organització complexa. I llavors, home, jo diria que aquí és una... són diversos factors, no? És a dir, no ve d'aquestes coses, mai arriben de zero, és a dir, hi ha un treball de 6 anys des que el Xavi Llorenç va agafar la secció de futbol femení just quan l'equip havia baixat a segona, i jo crec que des de llavors es van posar les bases, els criteris, es van anar treballant tot el tema, diguéssim, pues, del tiqui-taca, de l'estructura, de ser molt rígids amb el perfil jugadores Barça, etc., cuidant molt i començant a apostar molt per la cantera. I jo diria que en els dos últims anys, pues, quan va entrar la nova junta, amb la qual vam entrar una sèrie de persones que estaven molt il·lusionats per potenciar el futbol femení, pues, jo crec que s'han acabat de posar moltes bases en el sentit, pues, per exemple, de que ara l'equip A que entrenava a l'Hospitalet en un camp que no estava en les millors condicions, pues, entrena a Sant Joan d'Espí, i així se't podria citar, pues, 7 o 8 detallets, però jo crec que al final tots aquests detalls ajuden, no? Més a l'esforç també de millorar pressupostos i poder tindre, diguéssim, a nivell Barça, pues, el que li correspon com a club, pues, també un dels majors pressupostos de la categoria, quan abans, pues, estàvem, abans d'aquests dos anys, pues, estàvem al tercer, quart o cinquè pressupost, depèn de les temporades, pues, tot això, més a l'èxit esportiu, evidentment, de motivació, de cohesió i d'un equip, pues, que juga amb el patró Barça, amb l'estil Barça i pues, que ha permès, pues, això, que l'any passat fent una lliga molt bona amb el millor resultat, quart classificat, però fallant una mica en els moments decisius, amb els reforços adequats aquest any, pues, guanyant Copa Catalunya, guanyant Lliga per primera vegada a la història, i amb una mica de mala sort a la Copa de la Reina, però ja podia haver sent triplet, però bueno, ja que deixar algú per l'any que ve.
I què tal les relacions amb el màxim rival, amb l'altre equip de la ciutat, l'Espanyol?
Bé, bueno, a nivell institucional molt cordial, hi ha una relació molt fluida, tant amb el directiu responsable, l'Albert Garrofé, com amb la Patricia Coma, que és la gerent, i diguéssim, lo cortés no quita lo valiente, som rivals esportius, però la relació és excel·lent, home, evidentment, hi ha un punt, suposo, de sensis, en el sentit de que, pues, bueno, fa dos anys el referent en el futbol femení català i una mica compartint amb el Rayo Vallecano el lideratge, diguéssim, de lo que eren les competicions femenines d'alt nivell, jo diria quasi totes les categories, pues era l'Espanyol, i ara en aquests moments pues hi ha hagut un tomb, i a nivell de lliga femenina pues és el Barça, diguéssim, el que, diguéssim, una mica lidera l'espectre, encara que és cert que és molt meritori que l'Espanyol aconsegui guanyar la Copa de la Reina, i també el que ha perdut una mica de pistonada ha sigut el estat el Rayo, també una mica pels seus problemes concursals i globals, i l'Atlètic de Bilbao és una mica el rival ara increixendo, no?, que ha quedat subcampió en molt meritori també, de tant de Lliga com de Copa.
Et diré un nom, et poso en un compromís perquè potser no la coneixes, però tenim una santcugatenca aquí en els equips de formació del Barça, es diu Laia Muñoz. Et sona? Bueno, no té per què, però...
Em sona, diguéssim, la veritat, jo diria que deu estar en l'infantil a la vi.
Sí.
Ho dic perquè l'infantil a la vi potser és el que, diguéssim, les coneixo de cara a totes, però, diguéssim, de noms i cognoms, diguéssim, són les més petitones i de les tinc una mica més... més, si fos del juvenil cadet, et diria tots els noms, sens dubte, i del B també, que tenim quatre equips, però les petitetes, diguéssim, una mica per noms de pila, sí, però ja els cognoms ja, diguéssim. Però sí, s'està fent una tasca molt bona, i jo crec que ara que hem aconseguit que amb aquests anys, que jo crec que és l'important, que és que avui en dia, pues, una nena quan destaca en el seu equip, una mica ja, com passa en el masculí, jo crec que pues, la il·lusió ja és jugar en el Barça, no? I més ara aquest any pues, també tenim una fita important que és jugar la Champions, no? Que jo crec que també donarà molta il·lusió, i una de les coses que a mi em fa també especial una il·lusió perquè tot el del Barça té molt ressò mediàtic i per tant pues crec que també és molt bo pel futbol femení, no? Pues, si tinguem sort i encara que no passem gaires eliminatòries perquè és molt difícil, no som cap de sèrie perquè el coeficient UEFA és zero perquè mai hem jugat competició europea i per tant amb 700 de final ens tocarà un dels caps de sèrie i és previsible que ens eliminin, però home, si podem jugar amb algun rival pues, tipus Olympique de Lyon o algun dels equips alemans, dels Forts o l'Arsenal, pues, crec que seria molt bo pel futbol femení, per la notorietat i per l'ambient que es podria viure. No?
Sens dubte, això sí que li donaria una bona empenta al futbol femení del Barça i a nivell català ja per suposat. Bé, doncs nosaltres esperem que si tot continua així, si el Barça continua apostant pel futbol femení, si les coses continuen anant tan bé, qui sap si d'aquí uns anyets puguem veure aquesta Sant Cugatenca, la Laia Muñoz, que per cert s'ha estrenat aquesta temporada jugant amb el Barça. T'he de dir que també va ser pretesa per l'Espanyol i va dir que no, perquè els seus colors són els blaugrana, i al final li va arribar aquesta opció. Qui no ens diu que la podem veure d'aquí uns anys jugant la Lliga de Campions? Sí. Ens faria molta il·lusió, eh?
Jo això els hi vaig dir a la barbacoa que vam fer a la Masia, diguéssim, de final de la nova Masia de Sant Joan d'Espí, de final de temporada. Els hi vaig dir, tant a l'infantil Arabi com al juvenil cadet, que aquest any, al començar a jugar Champions, diguéssim, sabem que en aquests moments el que hi ha i el pressupost que maneja el Barça en comparació amb els grans d'Europa, però que la gran porta era per elles, que confiàvem que elles algun dia juguessin aquesta final de Champions, que ens faria molta il·lusió, perquè com tota la vida doncs té un recorregut, no? I ara del que es tracta és d'anar agafant experiència en competició internacional i posar les bases perquè noies com la Laia algun dia acabin jugant aquesta somiada a Champions, no? I per la resta de companys que estan a la tertúlia, que abans comentava lo de futbol femení, que és un gran desconegut, diria que animaria a veure partits, perquè la veritat és que ara últimament, que es tracten amb Eurosport com a vegades amb altres mitjans de televisió, s'estan donant partits a TV3, Sport3, a Marca, etc. Et diria que tota la gent, quan que jo n'he anat parlant i vaig fent pedagogia, quan veu algun partit de futbol femení, després ja, com a mínim, algun zapping i alguna estoneta ja s'enganxa, perquè realment el temps efectiu de joc, diguéssim, és molt alt, no? Diguéssim, el nivell d'interrupcions, de faltes tàctiques, de tot això, és molt més baix. Jo crec que m'agradaria algun dia veure alguna estadística, però en general és un futbol un pèl menys agressiu, diguéssim, a nivell físic, i per tant, d'alguna manera, té molta fluïdesa, no? Llavors jo crec que la gent que el veu, diguéssim, m'enganxa, sobretot els partits, diguéssim, una mica del nivell, no?
És a dir, que van més per feina, que es deixen el teatre de banda i que són més pràctiques. Sí, això s'agraeix.
Potser més innocents, en certa manera, menys maleades, no, diguéssim, però sí. Hi ha menys veterania i oficio, que es diria, diguéssim, en altres termes, no? Però estan més, diguéssim, una mica per jugar, no? Diguéssim, la seva gran il·lusió és jugar bé i guanyar els partits, i llavors, en general, molts dels partits són bastant més fluïts.
Molt bé, doncs, Joan Ramon, gràcies per haver-nos acompanyat. Deixo el meu company, el Marc Lorenzo, que s'acomiadi de tu. Em sembla que el coneixes, no?
Sí,
una miqueta. Bueno, Joan Ramon, moltes gràcies per assistir a la tertúlia.
No, a vosaltres.
Un plaer que puguem parlar de femení, i quan vulguis estàs convidat, ja ho saps.
Estupendo, i agraïs-ho també, perquè quanta més difusió es faci, diguéssim, pensar que ja als Estats Units és el primer esport de pràctica femenina, hi ha uns nivells, no sé si parlem de 3-4 milions de practicants, una barbaritat. A Alemanya hi ha més d'un milió de llicències, i aquí encara estem lluny, però jo crec que és un dels esports que sens dubte anirà amunt. I ara reconèixer també aquí la selecció sub-19, sí, que ja s'ha classificat, sí, per les semifinals de l'Europeu, i pues, vol dir que la gent que ve per sota, que diguéssim, segueix empitant.
Joan Ramon, t'esperem un dia per parlar més àmpliament i tranquil·lament aquí a l'estudi. Gràcies i felicitats de nou. I a la resta de contertulians que ens acompanyen, ens hem deixat sobre la taula a parlar de Jocs Olímpics. Ho volia començar ja, perquè això encara està per arribar i donarà per dies, però en qualsevol cas continuarem parlant. Per cert, vols venir a una tertúlia sense mosca,
sí,
José Luis?
Sí, vendré.
Ho dic perquè estaràs més tranquil.
Vendré con mosca. D'acord? O sin mosca.
Gràcies i fins la setmana que ve. Adéu-siau.
Sant Cugat a fons, el magazín.